quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'accés a l'habitatge protegit arran de diverses notícies que han sacsejat l'opinió pública aquesta darrera setmana, com la proposta dels promotors que plantegen dues porteries diferents per a veïns que ocuparien els pisos de protecció oficial i els que ocuparien els del mercat lliure en els habitatges que s'han d'acollir al 30% d'habitatge protegit a Barcelona, i la demanda de Junts, que reclama un mínim de 10 anys d'empadronament per optar a habitatge públic. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Laia Coronado, periodista del Cugatenc, el Toni Ramon, director de l'Ateneu Sant Cugatenc, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
De fet, el tema d'avui és la proposta de la Dolors, que ahir em demanava, em deia, escolta, tens els temes preparats? Dic, estic mirant, diu, crec que hem de parlar d'això. I jo li deia, jo normalment intento fer-ho més Sant Cugatenc, però la Dolors em diu, és que és molt important, perquè és una mica la visió de cap on va el sistema, i li vaig comprar la idea, i dic, som-hi, doncs ho preparem i ho abordarem. I tant.
No, més que res, ja sé que això ha sorgit arrel de Barcelona i no arrel de Sant Cugat, però és una mica un model de cap a on va la societat, no? O sigui, aquestes manifestacions que va fer aquesta senyora Massot, jo crec que fa uns anys no s'haguera atrevit a fer-les. Les hauria pensades o les hauria fet en petit comitè, però fer-les públicament amb aquest desvergonyiment crec que no s'haguera atrevit. I és que una mica, vull dir, està sortint la bèstia, no? O sigui, entre totes les polítiques aquestes, bueno, que ara ens estan imposant a Amèrica, a Europa i tal, està sortint tot això que és infumable realment. I que, bueno, això fa pensar sobre una sèrie de valors com l'humanisme, com tota una sèrie de coses que s'estan quedant en res, com la societat del benestar, algunes fites que havíem tingut i de cop...
Fins i tot donàvem per consolidades,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I ara de cop ens ve una senyora i ens diu que han de fer uns pisos protegits on hi ha d'haver una porta pels rics i una altra porta pels pobres. Vull dir, bueno, com la porta de les minyones, no?, del segle XIX, no?, per on la porta de servei i la porta principal. Vull dir, és increïble que per motius de renda la gent no es pot barrejar. Perquè, clar, quan estem parlant de pisos de protecció oficial, estem parlant de pisos que, diguéssim, qui tindrà accés a una classe mitja, o sigui que és com si fos, bueno, és que seran pisos per drogoaddictes, seran pisos per jo què sé, no? Vull dir, estem parlant de gent que potser té menys renta, no?, un pis de protecció oficial, o sigui que té gent que, de fet, ja té un cert estatus.
Perquè, a més, en el cas de Barcelona, per accedir als pisos de protecció oficial necessites d'uns requisits que l'Ajuntament s'asseguri que tu podràs fer aquell pagament, si no també en quedes exclòs. Hi ha persones, per exemple, que no tenen parella, que moltes vegades queden fora de l'accés a la borsa de protecció oficial perquè no tenen aquests mínims de renda que es demana a l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que...
Ja. Quan vaig veure les declaracions vaig pensar, què diu aquesta senyora exactament? I li comento al meu company, diu, diu, molt bé, diu així, diu, els lladres, diu, ja diuen, per aquesta porta no cal entrar-hi perquè no tenen res, diu, entraran tots per l'altra, no? Bueno, és per
treure-li... Posar-li un toc d'humor,
sí.
Eh?
Sí, sí. No, el tema d'això, d'aquests blocs separats, clar, lliga, és el tema aquest de la mesura del 30% de qualsevol obra nova o gran rehabilitació que ha de ser destinada a habitatge de protecció oficial, que és una mesura que en principi els ajuntaments s'estaven dotant per aconseguir, doncs, molts més habitatges de protecció oficial sense haver de destinar tanta despesa de construcció i això. Clar, el que passa és que, evidentment, això permet que fa que el rendiment d'aquests per als promotors sigui molt menys, i ara estan com fent una certa batalla mediàtica, diguem-ne, no?, per desprestigiar una mica aquesta mesura. I, de fet, això és una versió extrema del que ja s'estava plantejant, perquè el que estaven dient és com... La idea original de la mesura és, en el mateix bloc que es faci, doncs hi hagi aquesta part destinada a protecció oficial. Però estaven dient, no, però... És a dir, ha de ser que durant, en un seguit no, del global d'unes quantes promocions, una part d'aquest 30% ha de ser de protecció oficial, però no té per què ser al mateix lloc. De manera que, clar, de facto el que estan dient és que aquest 30% anirà a zones perifèriques de la ciutat. amb el sòl més barat o el que sigui, i la part, doncs, l'Eixample, per entendre'ns, o el centre, on sigui, hi hagi, doncs, el mercat lliure, que evidentment es pot vendre molt més car. I llavors jo crec, potser aquesta versió més extrema de les dues portes és, en certa manera, com se sap que això no serà acceptable, no? En canvi, l'altre se suposa que sí que ho ha de ser, no? Bueno, no sé, a nivell d'opinió pública potser hi ha un cert punt d'aquesta finestra.
Si la dius no molt sé. Grossa, no? Potser el terme mitja ens el compra l'opinió popular, no?
No ho sé, és una teoria, vull dir que no té per què, però sí.
Toni.
Bueno, de classistes i elitistes n'hi han hagut tota la vida, el que ara estan desbocats, no? Com una mica apuntava la Dolors, estan absolutament desbocats. Malauradament, altres fórmules, no?, de govern i d'organització, doncs, que estan en hores baixes, han fet aflorar, no?, aquest capitalisme desfermat, ferotge i absolutament inhumà. I estem veient declaracions com les d'aquesta senyora i com altres que hem vist i que malauradament auguro que anirem veient, no? No ho sé, si de cas en lloc de posar dues portes que els dels pisos lliures els regalin un Louis Vuitton, que és una mostra de mal gust de potencial econòmic, i ens podran dir que són rics. Feta la conya, francament és lamentable una declaració com aquesta, i amb el que apuntàvem també, de la no barreja, no? De dir, no sé quin mal els hi pot fer, perquè a més en aquests moments, fora de l'accés a l'habitatge, està quedant gent amb rendes mitjanes i mínimament altes. Uh-huh. O sigui, poca conya. Al final, no és que diguis, no és que gent que ve d'uns col·lectius amb un risc d'exclusió, és que evidentment també tindrien dret a l'habitatge i tindrien dret a la mateixa porta, no es malinterpreti el que estic dient. Però és que estem parlant de que el teu veí del costat, amb qui et fas cada dia, pot ser que d'aquí uns mesos hagi de marxar a viure del teu municipi. O sigui, no estem parlant d'una situació d'exclusió o de col·lectius amb risc, no? És que ens està afectant absolutament a tothom. Jo fa temps que ho dic en aquesta tertúlia, viure a Sant Cugat en aquest moment és un acte de militància. Uh-huh. O sigui, llavors quines bestieses i quines barbaritats estem dient, no? I a més una gent que al final el que els està passant és que no guanyaran tant. No és que perdran, és que no guanyaran tant. O sigui, ha arribat a un moment que la solidaritat està, i l'empatia està en hores tan baixes que estem en aquests termes.
Tot plegat.
Perquè hi ha aquest govern del Trump, vull dir, perquè tots aquests rics encara volen ser més rics, perquè si no, què fan? Vull dir, volen més poder per tenir encara més, vull dir, no en tenen prou, no?
Al final, tot plegat també ha sorgit una mica al voltant del que ha dit el govern de Collboni, que ha posat una mica el punt de mira aquesta mesura del 30% que va impulsar el 2018 el govern de Colau a Barcelona, que obligava, com bé explicava la Laia, no?, destinar el 30% de nous habitatges i de les grans rehabilitacions a pisos públics. Per posar-hi una mica de context per la nostra audiència, fins al 2024 s'havien incorporat 156 pisos al parc protegit. La previsió que havia fet el govern en el seu inici era de 1.650, tenint en compte que hi va haver una moratòria de 2 anys per als promotors privats i que al ser una mesura que impulsa un govern municipal, molts promotors esperaven que si acabava el govern d'aquell moment i entrava un altre govern, les enquestes, per exemple, podien parlar d'un govern de tries, entre d'altres coses, un govern socialista, la mesura es fes enrere i, per tant, no haguessin de destinar aquest 30% i deixar de guanyar aquest 30% de diners. Com valoreu que no s'hagin aconseguit aquests pisos?
Una part d'aquest 30% de diners,
Mm-hmm. Una part,
o sigui, al final,
exacte.
L'habitatge protegit cobreix el cost de l'obra.
Mm-hmm.
O sigui, no ens confonguem.
No es regala.
Exacte.
No es regala. Sí, sí. Com ho valoreu? Per exemple, hi ha França, a la capital, a París, des del 2006 que s'implanta aquesta mesura, i si bé els primers anys doncs van ser molt semblants les dades a les de Barcelona, amb els anys s'ha vist que quan la mesura hi és i s'hi queda i hi ha aquest consens polític perquè així sigui, els promotors acaben construint, no? Perquè al final no és que deixin de guanyar diners, és que en guanyen un xic menys.
Sí, sí.
Falta paciència, falta compromís pels governs, en aquest cas el govern socialista de l'Ajuntament de Barcelona, amb habitatge públic i paciència amb aquesta mesura perquè doni els seus fruits.
Sí, jo estic d'acord. O sigui, també ha passat amb les superilles, per exemple, no? Al principi semblaven com una barbaritat, progressivament s'han convertit, deixeu-me dir-me també, com a un model internacional de com pacificar les ciutats i això, i ara fins i tot s'han consolidat amb el que veiem de Consell de Cent i tot, que ara el repte és un altre, no? Com... I aquesta gentrificació verda que fa que llavors els habitatges pugin de preu, com passa de fet a Casa Orsola, justament. Llavors, una mica això de... sí, o sigui, clarament falta com aquesta consolidació de bueno, deixar que faci l'efecte. Sí, sí.
Sí, i penso exactament igual. Al final, portem poc temps, hi va haver aquesta moratòria i és cert que els promotors, o sigui, ara, d'alguna manera, aquestes declaracions que hem anat veient, o com ara lamentar-se també de que els propietaris del sòl no els han abaratit perquè ells han de cedir un 30%, etcètera, etcètera, és una mica el rabiar i el bramar, no, de val, pensàvem que això seria una brometa d'un govern, però la cosa es va consolidant. El Partit Socialista no és que ens doni unes grans garanties de polítiques d'esquerres i progressistes, però en aquest cas, amb el tema de l'habitatge, crec que hem arribat a uns extrems que no es discuteix. O sigui, com a molt, crec, i intueixo per les declaracions de l'alcalde Collboni, que estarien oberts a que el 30% no fos en el mateix edifici, però sí que fos dins el mateix barri, no? per evitar el que deia Laia d'enviar a les zones perifèriques a aquests habitatges. No? Bueno, pot ser que es moduli, però em sembla que hem arribat a un punt de gravetat amb el tema de l'habitatge tan elevat que em sembla que és indiscutible, i jo crec que sí, paciència i fermesa, molta fermesa. O sigui, el que es denunciava de les inspeccions, no?, d'aquests habitatges, que en lloc de fer grans rehabilitacions, el que s'han fet són rehabilitacions parcials per saltar-se la llei, doncs això és un gol que han colat els promotors, i per tant, doncs, hem de vetllar perquè això no torni a passar.
De fet, hi ha casos que s'han fet les grans rehabilitacions, el que passa és que els permisos que s'han demanat a l'Ajuntament són uns altres, no? També, exacte. Que són aquests casos que han aflorat i que de moment les multes estan pendents de pagar i aplicar. I a Sant Cugat, seria un municipi, creieu, on caldria adoptar aquesta mesura del 30% d'habitatge protegit? El 2018 el govern va explicar, i de fet es va aprovar pel ple, que es convidava d'alguna manera els promotors a exercir-ho, a reservar aquest 30% per habitatge protegit, si no l'Ajuntament s'acollia ja m'ho direm demà, el compra i retracte, és
el tanteig i retracte,
el tanteig i retracte, gràcies. Però el problema d'habitatge a Sant Cugat, si no és com el de Barcelona, si sembla bastant, sinó una de les ciutats on és més car viure, i tant en lloguer com en compra, i la manca d'oferta que hi ha. De fet, si no m'equivoco, hi ha grups municipals al ple que han demanat que també s'apliqui aquesta norma, diguéssim, aquesta mesura a la ciutat. La CUP ho va reclamar a principis del 2024, i si no m'equivoco, els comuns també ho han fet en altres ocasions, però no s'ha aprovat per la via plenària ni s'ha incorporat en ordenances. Creieu que seria interessant que l'Ajuntament obligués a les promotores que fessin nova construcció i rehabilitacions a reservar aquest 30% d'habitatge públic?
Jo la veritat jo no et sé dir, és que tinc aquí dos companys que saben molt. No et sé dir amb números tot això. El que és evident és que hi ha aquesta manca d'habitatge públic i que l'Ajuntament, vull dir, ha de fer el que pugui, doncs, perquè aquest habitatge hi sigui, no? Vull dir, ara em sembla que en el ple d'ahir es van aprovar, oi? Es van aprovar una sèrie d'habitatge públic, oi que sí? En el ple?
S'avança en algun tràmit urbanístic. Sí.
Bueno, llavors també hi ha aquest tema que hi ha, com els de la CUP diuen que és una fal·làcia, doncs això que ha dit l'alcalde dels 10 anys d'empadronament, doncs perquè els, diguéssim, d'alguna manera els fills del poble, doncs puguin accedir a aquest habitatge. Clar, això és una mesura, els fills del poble ja no hi són, ja viuen en un altre lloc. Vull dir, de què serveixen aquests 10 anys, vull dir, que per què serveixen, per aquests que han vingut i s'han quedat, que els que han vingut ja tenen un poder adquisitiu i ara s'han quedat aquí perquè tingui, perquè la societat encara sigui més elitista, perquè el, per lo que es feia, suposo que per lo que es vol fer els 10 anys és per, se suposa que és per afavorir, no? I en realitat això és una tapadora, no? Perquè realment en temes d'habitatge aquí a Sant Cugat es fa molt poc.
Per què creieu que Junts proposa aquesta mesura d'augmentar els 10 anys l'empadronament per accedir a pisos de protecció oficial?
Sí, bueno, jo ara estic preparant un article per al Cugateng sobre aquest tema i parlant una mica amb experts en l'àmbit em deien més o menys el que ha dit la Dolors realment, que realment, o sigui, les mesures que falten a Sant Cugat són molt més estructurals i a més és això, és un poble on ens ha afectat especialment l'especulació i per tant, així com en altres municipis d'AMB, segur que també s'ha de fer molt, però la diferència entre el preu de mercat i el preu de lloguer social no és tan gran, aquí és enorme. Llavors, clar, evidentment, doncs, diguem-ne que tothom vol accedir al lloguer social, representa, bueno, la solució d'això és fer més habitatge social, uh-huh. I la resposta s'estén a això, doncs, de limitar, diguem-ne, la borsa de gent que hi pugui accedir. Amb aquest argument que és el que deia Dolors, no? Si l'argument és aquest dels joves, doncs, bueno, és que és molt fàcil que els joves de Sant Cugat que hagin nascut aquí, que, no? Fins i tot aquest perfil hagi hagut de marxar per estudiar, de, no ho sé, o sigui, és com molt, bueno, una mica, no ho sé,
excepte els militants com el Toni, no?
Sí.
Que s'ha quedat.
Bueno, com el Toni i els altres que estem en aquesta taula, eh?
Sí, sí.
Sabem el que ens costa pagar el lloguer cada mes. No, és evident que al final la ciutat, Junts, l'antiga Convergència, diguem-li com vulguem, al final han dissenyat un model de ciutat que han tret dels 4 anys, no, d'interrupció d'un altre color i a sobre enganxen un i mig de pandèmia, doncs pocs canvis s'han pogut fer, no, en aquest model. Llavors segueix una miqueta la tònica i les prioritats d'aquest color, grup polític, sector polític, no? Sant Cugat és massa complex en aquests moments com perquè una única mesura pugui resoldre res, no? Si al final ha de ser la suma el 30%, doncs sí, però esperem d'una vegada per totes una regulació real del mercat de lloguer per part de l'Estat, perquè al final uh-huh. és qui ho podrà fer.
És qui té les competències.
Incloent també els de temporada, turístics, etcètera, no? O sigui, o comencem a posar tota la carn a la graella o no ens en sortim. O sigui, una única mesura no és la solució, n'han d'haver-hi moltes. O sigui, el 30% n'és una, la regulació del preu de lloguer n'és una altra, que l'administració pública construeixi, que pugui mirar d'adquirir les diferents clàusules que pugui tenir a l'abast, etc. I al final anar sumant. El tema dels 10 anys, home, em sembla sincerament absurd, perquè hauries d'incloure moltes coses. Per exemple, intentar també tenir valor aquests empadronaments interromputs, no? Aquestes persones de Sant Cugat que han hagut de marxar fora però voldrien tornar a viure al seu poble, doncs aquells anys d'empadronament que van tenir a la ciutat s'han de poder comptar. Uh-huh. Jo defenso molt, i sé que és feina, però l'administració també està per fer feina, a tot el que són els barems. Al final, per accedir a un habitatge de protecció oficial, jo no discutiré que un de 3 anys d'empadronament o un de 10 anys s'ho mereixi més o menys. O sigui, senzillament, hem de tenir en compte moltes coses. Els ingressos d'aquella unitat familiar, les persones a càrrec, no? I tot de casuístiques que poden afectar l'economia d'una família i, per tant, la capacitat d'accedir a un habitatge. I si els anys d'empadronament poden ajudar o no, home, jo crec que davant d'una situació social extrema, doncs potser l'any d'empadronament no hauria de ser el més important, no? Ara, en tot cas, en igualtat de condicions, doncs aquelles persones que tinguin més anys d'empadronament, doncs que puguin tenir més puntuació, però dins d'uns barems que valorin tota una sèrie de coses, no? I de situacions d'aquella unitat familiar. Si no, bueno, té un punt excloent que no m'agrada.
Sí, en tema d'habitatge de protecció oficial sempre es posa l'exemple de Viena, on uh-huh. la protecció oficial arriba a capes molt àmplies de població, el que podem anomenar classe mitjana, o per tant, jo crec que és important d'una banda doncs, trencar aquest estigma sobre la protecció oficial, que és com si fos una cosa molt de persones que estan en risc d'exclusió, i sinó que, bé, jo estic a la borsa de promoció, vull dir que al final l'objectiu és una mica que precisament pugui arribar al màxim de persones possible per aconseguir una cohesió social de garantir això, no? Una protecció del sòl. I això, doncs, el que dèiem, ha de ser amb mesures molt diverses i potser el 30% pot ser-ne una. Que en tot cas també ha de ser com una obligació, perquè com a recomanació a Sant Cugat no ha tingut cap efecte. Per tant, doncs, ara que s'ha intentat i no, potser es podria...
fer un pas endavant.
Anar més enllà.
És com si recomanéssim als propietaris dels pisos, no, lloqueu els pisos més barats, us ho recomanem.
Exacte. Si us ve de gust, potser és com, bueno... llavors això, el tema de... I després això, els barems, doncs... sí,
induir van fer servir la paraula de l'Ajuntament al ple d'octubre del 2018 va ser que induiria els promotors a destinar el 30% per ser precisos.
Sí, sí, bueno, sembla això una
parole, no?
Sí. Clar, no, i després quan veiem que són mesures que sí que són obligacions i això, igualment també hi ha, bueno, el tema de fer de la llei feta de trampa i veiem maneres com el tema de les grans rehabilitacions que comentàvem ara, no? Que s'ha detectat que s'han fet però sense demanar els permisos, és a dir, sempre hi ha és una mica com que sempre es fan coses parcials, no? Sembla, ara es regula el lloguer a Sant Cugat, per exemple, està molt regulat el lloguer turístic, però no el lloguer de temporada, i vam veure casos com el de Nova Finca, que és tot un repte veure com es pot regular, si es pot. Bueno, és que calen moltes més mesures que no siguin tan parcials, perquè si no sempre hi ha, sempre s'escapa, no?
Sempre hi ha l'escletxa, per dir-ho d'alguna manera. De fet, el lloguer de temporada a Sant Cugat s'ha multiplicat per 10 en els últims 5 anys. Per tant, la borsa de pisos per a aquelles persones que volen viure de forma estable i tenir el seu projecte de vida de Sant Cugat es veu molt minvada. Molt minvada.
Sí, sí.
No sé si sorprèn també una xifra així de lloguer de temporada i aquest creixement tan exponencial.
No, malauradament no em sorprèn. Al final és la via que tenen en aquests moments també per escapar-se de la regulació del preu taxat i, per tant, bueno, el que dèiem abans, no? Si aquest humanisme que s'ha perdut, que deia la Dolors, és evident. O sigui, si la gent pot guanyar 3.000, no en guanyarà 1.000. Malauradament, però és així, i per tant la regulació total de l'habitatge és imprescindible si no volem acabar tots, no sé, vivint a les portes del Montseny, no sé.
Tampoc hi cabrem tots. Després.
Em fa molta por aquesta frase, perquè la meva família és d'allà i és com...
No, jo ja em referia a tendes de campanya i cabanes, vull dir, no...
Vale.
No aspiro a més.
Ara hi hem d'anar a viure, no?
Exacte.
Cada vegada es va centrifugant més quan sí. No pots pagar Barcelona capital, les ciutats dels afores, i cada vegada aquesta àrea metropolitana es va extendent més, els preus van pujant en proporció també que la gent ha de marxar d'allà on viu.
Però que després a més es junta una mica doncs, amb les zones que ja són d'estiueig i que per tant estan gentrificades, que tenen un augment del preu precisament per aquest estiueig o perquè la gent hi va uns mesos però poden pagar moltíssim més. Bé, una mica això.
Quan parlàvem de les dues portes, que així hem arrencat la tertúlia, quan hi em preparava una mica el guió, a mi em va semblar una marcianada, no? És allò que deia la Dolors, que dius, ostres, Déu-n'hi-do quin estirabot. Però resulta que hi ha ciutats que això existeix. Una d'elles és Viena, que moltes vegades posem com a exemple perquè els pisos públics estan molt integrats a tots els barris de la ciutat i és com un model de no posar l'extraradi allò que no agrada, que és aquest model que potser els agradaria a alguns promotors segons les declaracions que hem sentit, i a Londres també, i de fet tenen com un nom públic que són les Portors, les portes dels pobres. Realment, més enllà d'aquestes declaracions de la vicepresidenta dels promotors de Catalunya, creieu que això podria ser una realitat a Catalunya?
Home, com dèiem abans, estan desbocats, eh? No m'extranyaria, però també el model que voldríem copiar l'estem copiant ja ben entrat al segle XXI, per tant, el de la doble porta, es pot copiar el model, uh-huh. No? Però no la desigualtat.
Sí, bueno, una mica el que deies tu, no?
La Laia.
El que deia la Laia, no? Que potser ara ens venen això perquè ens quedem amb una cosa intermitja, no? Potser no seran dos portes, però seran dos passadissos, no? Un que anirà cap a la dreta i l'altre anirà cap a l'esquerra. Em sembla que és el model aquest que dius tu, va per aquí, no? Potser no hi ha les dues portes, però igualment és això, eh?
I després una cosa que és que de facto passa en els barris, és a dir, hi ha una exclusió residencial que és molt, molt palpable a Barcelona i sí que no és total, que evidentment hi ha barris amb rendes diverses, però jo vaig fer de monitor de menjador, però era itinerant quan hi havia una substitució. Llavors estava potser un dia fent un institut de Pedralbes i un altre un institut a Ciutat Vella. I les diferències són brutals en els instituts, en les escoles i això. Llavors, bueno, diguem-ne que ja està passant encara que no sigui en un mateix edifici.
Queden 5 minutets per...
Però el tema fonamental és que un dret com és l'habitatge s'està convertint en aquesta especulació, i aquí només els estats i només els que governen poden fer alguna cosa, però és clar, els que tenim ara dalt de tot no creuen en l'estat, creuen només, vull dir, totes aquestes polítiques que ens estan venint d'Amèrica i tot això, vull dir, és fora estat, no? L'estat desapareix, per tant tots els béns socials desapareixen i només val el diner.
Un dels projectes de Elon Musk, que és un dels homes forts del govern de Trump, precisament és aquest aprimament, per dir-ho d'alguna manera, de la infraestructura.
Llavors, clar, si anem perdent tota aquesta política de les societats del benestar, de coses que només pot afavorir uns estats, que la gent sigui més igualitària, que poden afavorir els estats, si això desapareix, doncs, esclar, amb la vivenda i amb tot, amb els drets socials, passa d'una manera general tot això.
Creieu que estem en un moment de crisi, almenys a Europa, de model de societat, on hi ha hagut certa societat del benestar que possiblement creiem consolidada i donàvem per feta, amb l'auge de l'extrema dreta i la ingerència de líders de grans potències com poden ser dels Estats Units, amb l'arribada de Donald Trump, al final un multimilionari acompanyat de més multimilionaris al poder d'una de les grans potències del món?
Clar, és veritat que això, de totes maneres, està passant des de fa dècades. Altra cosa és que ara s'hagi accelerat, però vull dir que el neoliberalisme, el gran pic és als anys 90. I això, per exemple, es veu, al Regne Unit es veu de manera molt marcada, on la sanitat pública universal, el seu NHS, és com el gran... Bueno, vull dir, es veia com una cosa molt potent, i ara està tan desfinançat que ja comença a haver-hi problemes molt greus en l'accés a la sanitat. Llavors, bueno, això també ho estem veient aquí, i també amb el tema sanitat, i de fet crec que de manera no tan extrema encara com allà, però vull dir que també crec que...
També en comunitats més que d'altres, la Comunitat de Madrid,
sí,
déu-n'hi-do.
Exacte. Sí, sí, sí. Per tant, bueno, i després que això ho donàvem una mica per fet, potser perquè la nostra generació almenys no hem arribat a veure com s'ha consolidat això o quan això no hi era, però és a base de reivindicacions socials i de les associacions de veïns dels anys 70 i 80 i tot, molts moviments socials, i per tant, bueno, potser és com d'adonar-nos que tot això potser ens hem de tornar a guanyar en certa manera, no ho sé. En tot cas, cal reivindicar-ho.
Bueno, que Europa pinta molt poc i ja es veu ara amb tot el tema d'Ucraïna, no? Vull dir que el model d'Europa ja estava molt desvirtuat, perquè la gent de la meva generació, Europa era, bueno, l'Europa de, això que dèiem, l'Europa de l'humanisme, l'Europa dels drets socials, tot això, vull dir, no sé, quan penses en Europa, penses en una colla de funcionaris que et faran unes lleis que no sabràs ni per bona, vull dir que et faran moltes lleis i una Europa de funcionaris, i sobretot, vull dir, quan Europa es cohesiona és quan apareix l'euro, no? Vull dir, el gran tema d'Europa és econòmic, és l'euro. Llavors Europa ja ha anat així de cap caiguda, no? Tota aquesta Europa de buròcrates que tenim, que ara que no serveixen per res, diguéssim, no?
Un dia parlarem de la burocràcia, Dolors, perquè tot preocupa molt, també.
Molt, moltíssim, moltíssim.
I amb perquè, el també en podrem
perquè
parlar.
Perquè és una manera de desigualtat molt, molt bèstia, i bueno, és una manera de tenir la gent també sota control. És molt, sembla una cosa molt innocua, però és una cosa molt, molt greu, a on molta gent no hi té accés, vull dir, és un gran focus de desigualtat.
En parlarem, em sembla que un dia que us vam tenir a tots dos també a la tertúlia, em sembla que parlant de pressupostos va sortir una mica el tema de la burocràcia, en aquest cas doncs local, amb l'Ajuntament, i a marge de millora, no? També a l'accés a tothom, ja sigui per edat, perquè no estem basats a la tecnologia, o per coneixements, perquè a vegades no és fàcil entendre tot allò que ens demana l'administració per omplir un formulari. Per molta formació que tinguem, cal exercici i paciència. Toni, Laia, Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bona setmana. Ara parlarem de ciberseguretat, sobretot de ciberseguretat als mòbils, perquè hi ha hagut un rècord en ciberatacs a telèfons mòbils, tot això que tots portem, o gairebé tots portem a la butxaca i que ens té hiperconnectats, i els riscos que comporta si no som conscients, doncs, justament de l'abast de tot el que es pot fer amb aquest aparell. Que tingueu molt bona setmana.
Igual. Gràcies,
igualment. Gràcies.